En els últims mesos la política s'ha convertit en el principal tema de conversa que podem tenir tots nosaltres, amb amics i familiars. Ha crescut l'interès i en alguns casos també la preocupació pel que està passant al nostre voltant, per les decisions que es prenen i com poden determinar el nostre futur més immediat. Sembla doncs que hi ha ambient de canvi, que això és el que es palpa. Potser per això tot fa preveure que la participació en les eleccions de demà passat, com ja havia estat així a principis dels 80, podria batre rècords. Això, millor que li ho preguntem al professor associat de la Universitat Pompeu Fabra, a Marc Sant Jaume, del bloc El Pati al Descobert, a qui podem saludar ara mateix. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Què motivaria aquest increment de participació que, vaja, que tot indica que hi haurà aquest dijous i, en tot cas, si això anirà en benefici d'un partit o un conjunt de partits en concret?
Bé, els increments de participació són esperables, diguéssim, en eleccions competides, en eleccions en què hi ha un tema o una qüestió doncs, que divideix l'electorat o que tensiona políticament una societat. Llavors això fa reaccionar els votants i fa que doncs, més gent vulgui emetre el seu vot. No? En el cas de Catalunya doncs, és clar que els últims anys hem viscut un procés de mobilització política gairebé sense precedents i bé, ja ho vam veure a les últimes eleccions que van tenir una participació rècord i aquestes, segons les enquestes, doncs, van camí de batre la participació del 27 de setembre del 2015. Pel que fa a l'efecte, diguem, per afavorir un partit o un altre de la participació, doncs clar, si assumim que el votant abstencionista o diguéssim el votant de les eleccions generals que s'absté a les eleccions catalanes o que s'absté en general a totes les eleccions, si assumim que aquest votant és menys independentista que el votant que acostuma anar a les urnes, doncs clar, llavors el que hauríem d'esperar és que un increment de la participació afavoreixi els partits que estan en contra de la independència. Això té, diguéssim, la pega que partim del supòsit que aquesta part de l'electorat que no participa normalment són menys independentistes. Això és el que ens diuen les enquestes, però tampoc ho sabem del cert perquè amb uns nivells de participació tan alts com els que hi va haver el 27 de setembre del 2015, estem gairebé tocant el que se'n diu l'abstenció estructural i per tant un votant abstencionista que podem no saber exactament què pensa més enllà d'unes enquestes, de les enquestes que disposem.
Segurament serà molt interessant també la nit del dijous veure com ha anat la participació en aquelles poblacions on, per exemple, s'han viscut fets destacats dels últims mesos, per exemple, en pobles on es van produir les càrregues policials de l'1 d'octubre o, sense anar més lluny, aquí a Calella, que hi ha hagut molta remor per la presència del contingent policial i el que va passar la nit de l'1 d'octubre.
Sí, efectivament, efectivament s'haurà d'analitzar més en detall doncs, quin és l'impacte de la repressió que es va viure l'1 d'octubre i no només, jo diria que no només en les forces independentistes, sinó també en les forces contràries a la independència. Aquí hi ha un procés també d'una certa polarització del mapa polític català i això doncs, no només afecta a les forces independentistes sinó a tots els partits polítics. Aquí una de les grans incògnites és aquest efecte doncs, a quina de les candidatures ho recull, diguéssim, o pot recollir aquesta mobilització encara més forta que el 27 de setembre del 2015 dins de cada bloc. Hi ha una competició entre blocs, entre el bloc constitucionalista que s'autoanomena i el bloc independentista, però també hi ha una competició dins dels blocs per arrencar vot d'aquesta mateixa tendència política. No?
Un munt d'incògnites al voltant d'aquest 21 de desembre, també pel fet que s'hagin convocat en un dia entre setmana i no com és tradició en un cap de setmana, en un diumenge, a la qual cosa ens porta uns hàbits, no?
Sí, això és interessant per diverses raons. Primer perquè algú va dir, no, sobretot les forces polítiques que estaven en contra del referèndum de l'octubre, es va parlar molt de la Comissió de Venècia i d'uns criteris internacionals, doncs, diguéssim, potser no en força de llei, però d'uns criteris que se solen tenir en compte, per exemple, que no es canviïn les normes menys d'un any abans de la convocatòria electoral, que no es canviïn les pràctiques electorals a última hora. etc. I això es va fer valdre doncs, com un argument en contra de la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre. El que estem veient ara, en canvi, és una convocatòria electoral que no s'ha fet pels procediments habituals, és a dir, que s'ha fet per imposició del govern central, que ha cessat el govern i ha dissolt el Parlament, però és que, a més, aquesta convocatòria electoral té algunes característiques noves, no? La que és més rellevant és la característica de que es voti un dia entre setmana, quan això no formava part de la pràctica habitual dels últims anys. Sí que és veritat que es va votar entre setmana l'any 82, si no recordo malament, o una de les primeres eleccions democràtiques, però doncs això ja fa molts anys, i la pràctica habitual dels últims anys és que es votava diumenge. Això per no parlar, diguéssim, de la resta de qüestions que envolten la campanya, eh? És a dir, hi ha un candidat doncs, a l'exili a l'estranger, l'altre el candidat a la presó, persones a les llistes amb querelles, etc. Tot això també afecta, però si ens cenyim al procés electoral, aquest element és curiós, i hi ha altres característiques que també ho fan molt peculiar aquesta convocatòria, no? L'actitud de la Junta Electoral Central, per exemple, doncs restringint al màxim la campanya electoral i amb una amenaça oculta, diguéssim, o una amenaça velada d'aquesta repressió i d'aquestes denúncies. Això, sens dubte, té un efecte sobre el procés electoral.
I per acabar ja, Marc, fins a 20 enquestes s'han fet públiques, enquestes electorals s'han fet públiques en les dues últimes setmanes. Fins a quin punt podríem dir que aquestes informacions poden influir en el vot i en allò que repetidament sentim que és el vot útil?
Les enquestes són l'única eina que tenim per veure la tendència de vot i per endevinar una mica per on van les coses, diguéssim, d'una manera científica, no? Per tant, les enquestes tenen un valor enorme i s'han de continuar fent, i els politòlegs i la societat en general se'n beneficia, no? Per saber, doncs, per poder fer anàlisis, per poder fer estudis, per poder parlar de política. Ara bé, dit això, les enquestes també són una arma, doncs, de campanya, una eina que fan servir els partits, que fan servir els mitjans de comunicació per intentar, doncs, generar tendències, no? Això que parlàvem abans de la competició entre blocs, però sobretot de la competició dins dels blocs, ho estem veient aquests dies, no? Enquestes que donen la victòria o Esquerra Republicana, la victòria en vots, o Esquerra Republicana o Junts per Catalunya o Ciutadans, doncs efectivament el que fan és enviar missatges també a l'electorat sobre quin és el vot guanyador. Això té un efecte sobre el que s'anomena el vot estratègic o el vot útil, i és que un elector despistat, per entendre'ns, que senti aquesta informació i digui, no, miri, segurament guanyaran aquests, doncs acabi apostant pel cavall guanyador, no? Això és bastant incert, però evidentment els partits ho fan servir, i també diguéssim tot l'entramat mediàtic, eh?
I això que ens diuen que les enquestes es cuinen, què significa això?
Bé, això significa que quan es fa l'enquesta, per exemple, en intenció de vot, potser l'exemple més clar, no? En intenció de vot, quan es pregunta a vostè què votarà, doncs la persona enquestada respon, i això és la intenció de vot directa, no? El que es diu. Clar, aquesta intenció de vot directa mai és fidel a la realitat, perquè doncs s'observa que en algunes candidatures, en funció de les eleccions, etc., en funció dels contextos, dels països, etc., algunes candidatures sistemàticament queden o infrarepresentades o més representades en aquesta declaració de vot directe, no? És a dir, els enquestats no sempre són honestos quan contesten, per moltes raons, eh? Llavors el que cal fer, el que fan les cases d'enquestes i també les empreses públiques que fan enquestes, els centres d'investigació, el que fan és modificar aquest vot declarat, aquesta declaració de vot, diguéssim, que s'ha fet a l'enquestador, modificar-la a l'alça o a la baixa. Això té el problema evident de decidir fins a quin punt es modifica o no, no? Per l'exemple que es comentava aquests dies, doncs és el cas de Ciutadans, que doncs a l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques doncs li donaven una intenció de vot directa, no, ara no ho recordo exactament, potser de l'11% o del 12%, i aquesta aquesta intenció de vot directe s'estimava com una intenció de vot del 19%, etc. No? Per tant, hi ha un increment en aquest percentatge de vot amb la voluntat no de manipular l'enquesta, en principi, diguéssim, uh-huh. sinó de fer-la més fidel, uh-huh. fer-la més fidel a la realitat. No? Generalment aquesta cuina doncs, està en base a molts paràmetres, com poden ser enquestes d'eleccions anteriors en què s'havia observat que aquell partit efectivament quedava infrarrepresentat. Uh-huh. No? Això és la cuina. Després, clar, cada casa, cada diguem, equip d'experts que fan l'enquesta doncs, tenen una cuina que, per no parlar, evidentment, després d'aquesta cuina, a més s'ha de traduir en escons. Llavors, clar, diguem, si això ja tenia una fiabilitat, diguéssim, amb escons és potser encara més incert perquè, com segur que els oients ja estan al corrent, doncs clar, ja a Catalunya són 4 demarcacions i, per tant, són 4 circumscripcions amb, podríem dir, 4 eleccions separades. Per tant, cal estimar el resultat amb escons a cada província, després sumar-los i estimar quants escons traurà una candidatura determinada. Això genera una sèrie de supòsits que introdueix introdueix error.
Doncs si et sembla, Marc, ens agafem el tòpic i direm per acabar que l'enquesta definitiva serà la d'aquest dijous 21 de desembre. Que aquesta és la...
Efectivament.
Sí, doncs agraïm moltíssim al professor associat de la Universitat Pompeu Fabra, el politòleg Marc Sant Jaume, que hagi volgut donar-nos explicacions sobre el que hem viscut aquestes últimes setmanes i també per què serveixen aquestes enquestes. Ho hagi fet a l'Info Migdia. Ell és membre d'aquest blog, escriu aquest blog del Pati al Descobert, on us podem llegir, Marc?
Sí, és al patidescobert.cat, i acostumem a fer col·laboracions doncs, com aquesta mateixa, aquesta entrevista que estem fent, també acostumem a fer col·laboracions amb diversos mitjans i generalment doncs escrivim o al Nació Digital o també al diari El Crític, que és un diari en línia i hem col·laborat també doncs, amb altres publicacions a títol individual i també com a col·lectiu de politòlegs conjuntament amb Antoni Rodon i en Martín Joan.
Doncs interessantíssims articles d'anàlisi sobre qüestions polítiques en aquest bloc al Pati al Descobert. Marc Sant Jaume, moltíssimes gràcies per haver atès avui la trucada de l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Molt bé, moltes gràcies.